Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Així que tenc ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte 10 de setembre, nova temporada i nou horari. Bon dia, programa 285. Conversem avui amb Tonina Vergas. Vergas, una apassionada de la muntanya que prepara l'ascens al seu primer 7.000, que està entre el Manaslu i l'Annapurna, a la zona de l'Himàlaia. Serà la primera dona de les Illes Balears, si ho aconsegueix, en superar aquesta alçada. I compte enrere també per a la primera edició de la mitja marató i el 10K internacional de Montuïri del diumenge que ve, 18 de setembre. O sigui, demà no, el següent. En parlem avui amb Esteve Barceló, organitzador i promotor principal. I el pas per l'avituallament, com cada setmana, avui ens fem una pregunta que és la següent. És necessari aturar la rutina d'entrenaments i fer un descans durant l'estiu, durant aquests mesos, o durant el mes de descans? I després, com tornem a l'activitat? En parlam amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de cinema, Tierra y Libertad, de Ken Loach. Quilòmetres en el camp de batalla de la Guerra Civil. Pel·lícula del 1995 tan arriscada com després premiada també. I pel·lícula tan realista que frega el gènere documental. Serà aquesta la primera proposta del míster de Carles Sunyer. Joan Jiménez és el control tècnic, José Sallés és de la producció i qui us ratlla? Un servidor. Ja ho diuen, és molt de matí i qui s'aixeca de matí diu la dita que Déu li surt de camí. O també en diu un altre, que qui s'aixeca de matí, allò, que pixa allà on vol. Començam.
Feim quilòmetres, Joan Martí i IB3 Ràdio.
Tonina Vergas, Vergas, té 48 anys i és una apassionada de la muntanya en el seu sentit més ampli. Una passió que sempre ha tingut, però que tot just fa 12 anys va començar a viure de manera més intensa. Senderista, corredora, escaladora, s'ha convertit en una penyalera de cap a peus. El passat mes d'abril va coronar el Mera Peak, un cim de 6.476 metres, i ara ha iniciat ja el compte enrere per a l'expedició del Himlung Himal, ja ho diré bé, també a l'Himàlaia, i que serà el seu primer cim de més de 7.000 metres. Si a més ho aconsegueix, seria la primera dona illenca en superar aquesta alçada. Toni de Berges, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, moltes gràcies.
Benvinguda a Fent Quilòmetres.
Gràcies, encantada.
Escolta, tot just acabes de tornar del Merapic, el passat mes d'abril, podem dir que acabes de tornar, perquè una expedició així no es fa cada any. I ara ja tornes a partir, com aquell que diu, no? Com va la preparació per aquest primer 7.000?
Bastant liada, perquè, com tu dius, és una mica just els temps, aviat. És a dir, vaig arribar per maig i per juliol vaig decidir que provaria sort d'enguany amb aquests 7.000, que en principi tenia preparat per haver fet l'any que ve, però després m'he animat a fer-ho enguany i... Liada, entrenant, cercant patrocinadors, i és una expedició per preparar en 2-3 mesos un poquet complicat, però vaja, sortirà.
Quan vas anar a Merapic, aquest cim de 6.476 metres, ja sabies que era una preparació per es Himmlung, o va sorgir després, la idea?
Sabia que si m'anava bé, podria ser... Hi havia bastantes probabilitats que m'animés a fer un 7.000, però no estava preparat. Vull dir, l'Esmerapit ja feia 2-3 anys que havia d'anar a fer-lo, van de desconfinament, no va poder ser, i enguany havia d'anar sí o sí. Però no és que digués... Si anava bé, sí que estava ja en ment que podia venir un 7.000.
Dues molta muntanya acumulada, si bé dius que fa 12 anys que vas començar de manera més intensa amb aquest món, si bé sempre havies estat una dona bastant esportista, coneixes bé els Pirineus, també has fet esmolafent a Sierra Nevada, el Fulla-Fulla, els Andes equatorians, a Turquia vaig superar els 5.000 metres per primera vegada, ara amb el Merapic, com deia, m'ha superat aquests 6.000... Però aconseguir féssim el Himmlung Himal seria per tu un punt d'inflexió dins la teva trajectòria en el món de l'alpinisme?
Sí que ho seria, perquè, clar, duc anys fent alta muntanya, però en principi va començar com a trekkings pels Pirineus, pels Alps, però més senderisme, trekking, no pensar en fer alpinisme. Després, clar, t'animes, vas fent alçada i una cosa crida l'altra. I sí, no m'he donat i estic ja fent un poc... No és alpinisme, perquè vull dir, són cim fàcils, però l'alçada no deixa de ser una alçada bastant considerable.
Per atacar un 7.000 ja requereixes d'oxigen o serà sense oxigen?
No, faré sense oxigen. Igual
l'alpinisme en estat pur, que es
sí,
diu, eh?
Sí. Però vaja, són cim fàcils de progressió en gel, no requereixen escalada en gel, però clar, l'alçada és complicat. A més, són dies, ja són bastant dies en alçada, són uns 13-15 dies d'estada en campaments, en diferents campaments, en tres campaments, per tant ja hi ha un desgast i... Sí,
important, sí, un desgast important que vas de fer cim. Aquest cim, el Himmlung Himal, és una muntanya, com dèiem, de 7.126 metres. Diuen que va bé per sumar experiència i per agafar un pot de veterania, no? Abans de fer grans cims de l'Himalaya, com podria ser l'Everest, o els cims aquests, els grans 8.000 que deia, no? Però no és un cim molt conegut, tampoc, el Himmlung Himal.
No, perquè en 7.000... No són massa coneguts. És difícil... Aquell és el més fàcil. Aquell és Barunce, són els 7.000, potser és el més conegut de 7.000. Però, clar, és que quan se xerra ja d'alpinisme...
Xerrant de 8.000, sempre, no? I m'ho anem així ja a partir de Sant Apurna...
Els 7.000 és com que es passen.
Són de preparació, no? Podrien ser els amateurs, sense passar-nos en l'expressió, que ja és un 7.000, Déu-n'hi-do.
Exactament.
Però, clar, és un cim per agafar experiència, però també requereix un bagatge previ dins la muntanya i a nivell tècnic, físic, psíquic i tècnic, també. Tècnic... Són 30 dies d'expedició, crec, no?
Sí, sí, són entre estriquen de pujada i de ballada, que poden ser 6 i 3 dies, 9, per això. Ja són només en, 7, en 700 metres de diferència, en l'anterior cim, es Merapit, 6.500, només en 700 metres de diferència, ja es passa d'un dia o dos d'estada en campament d'alçada a 13, 14, 15 dies. Aquí és la diferència, que quan passes a 7.000, entre 6.500 i 7.200, ja requereix d'una estada, més llarga en els campaments. Aquesta és la complicació, és el pas d'un 6.000 o un 8.000, que aquesta, agafar aquesta experiència d'estada en alçada.
Partiràs el mes d'octubre, crec, no?
Queda dia 30 de setembre.
Que mes de setembre ja parteixes, l'expedició començarà una volta siguis allà ja a l'octubre. Com és l'aclimatació que dus a terme aquí ara per o l'adaptació que puguis trobar després allà? Hi ha una feina prèvia que pots fer aquí a Mallorca?
D'aclimatació no gaire, vull dir, sí que agafar, mantenir la bona forma física, però d'aclimatació es podria fer potser en càmera hiperbàrica, no en faré, ja aquests 6.500 el vaig fer, vaig aclimatar bastant bé. Es tracta de pujar com manden els cànons, a poc i sense pressa, no passar-se d'alçada ràpidament, i no, aquí amb alçada no hi ha preparació. De 0 metres a 7.000.
Fa temps que mires i remires mapes, però expliques en el teu projecte també que tens una clara quina ruta has de seguir i que hauràs d'instal·lar, com bé comentaves ara, camps d'alçada, tres camps base, crec, no? O quatre, havies dit.
Tres base i tres d'alçada.
Aquests camps, cada aturada és imprescindible? O si dius, no, estic bé, puc continuar i saltar-me una aturada, o són imprescindibles per dur a terme les fases de l'expedició?
No, es poden fer, es pot saltar igual a algun camp, per dir, això és un puja i davalla per aclimatar correctament, però jo com a principiant vaig amb una agència, som una expedició de 9 persones, així que més o manco no crec que mos saltem massa cosa, però sí que he sentit d'anteriors expedicionaris que sí, que després si s'està molt bé es pot decidir votar-te un, però vaja, no es poden fer massa salts, eh?
Dèiem en el principi que series, si ho aconsegueixes, que confiem que sí, segurament que sí que ho aconseguiràs, series la primera dona de les Illes Balears que supera 7.000 metres.
Segons em van dient, no hi ha documentació que aporti dades d'altra lota que hi hagi, mallorquina, que hi hagi estat. Sí que fa 2-3 anys hi va estar un mallorquí, José Manuel Barquero, però el lota sí que hi ha... m'han dit el lota que han estat a Saconcagua, una lota, ara no recordo el nom, Saconcagua, que no arriba per poc metres en els 7.000, però passat 7.000 no...
I en José Manuel Barquero va fer el Himlo Himal, també.
Sí, sí.
Bon amic també d'explorada.
2019.
El 2019 va fer el Himlo Himal. És una expedició que fas, dius, amb una agència, però en el teu cas és un projecte solitari, sí, o individual, sí, sí, solitari, sí, sí, no individual.
De fet, el Merapi que vaig fer ara per abril, vaig anar en solitari amb un xerpa, vaig fer el trekking en solitari, i després sí, vaig agafar un xerpa per 2 dies de l'ascensió, i aquesta vegada pues, me vaig moure cercant uns... l'agència, que després he canviat per ser que va emprar en José Manuel Barquero, vaig en la mateixa, i bé, m'he adjuntat a una expedició ja feta.
Vas un poc de principiant, vas a seguir els consells, no?, que te puguin donar,
sí,
ells allà.
Sí, sí, sí. Té que fer així, que no es pot entrar...
Tot i que déu-n'hi-do, ja en dus molta d'experiència acumulada en muntanya, no? Aquests darrers 12 anys, el Pirineu ho has fet pràcticament tot, com aquell que diu, i ara parlàvem també d'altres cims aquí que ja havies, a l'Equador, es molt afent també, que has fet a Sierra Nevada, no?
Es pot dir,
a Turquia,
es pot dir,
també.
Es pot dir que en 5 o 6 anys he trescat bastant Pirineus, després ja va Alps, Turquia, Equador, aquell octubre, clar, que amb un any i mig, dos ja duc.
Clar, aquest octubre acabes de tornar també d'Esmerapic, que també estàs a la zona de Himàlaia, no?
Sí, Esmerapic és més la zona de Everest, Makalu, i que, clar, és que tenia pensat 100.000 així més assequibles són aquells que vaig a fer, que és a la zona de Manaslu Annapurna, o es Barunse, que és un cim també assequible nivell minimal, però està a la zona d'on he anat aquest abril. Està a vora Esmerapic, en el sur de Everest, regió de Everest.
Queda un mes, com dèiem ara, no tant, ja per començar aquesta aventura, aquest projecte, aquesta expedició. Una aventura d'aquestes dimensions suposa sempre moltes despeses, que és complicat afrontar-les un mateix. Imagino que qualsevol nou sponsor és benvingut, no?
Seria molt benvingut. La veritat, encara estic bastant enrere de cobrir les despeses, i sí que necessita encara, estan les empreses del poble i altres, tens la col·laboració de Calçat Bastard, fora cor del meu club de muntanya, la secció...
El poble és...
Llubí.
El poble de Llubí. S'ha embolcat un poc en
sí,
tu, no?
Sí, s'ha embolcat bastant en correduria Servi Broker, Conserva Rosselló, si ara m'estan... Clar, ha estat un...
I a part, perdona, Toni, tot això també té un caire solidari, no?, que li vols donar.
Exactament. Ja vaig fer en el principi... Vaig dir en el principi del projecte que tindria un caire solidari amb una associació d'infants d'aquí de les illes, de malalts. En el final... col·laboraré amb Amadíbar, que és una associació d'infants amb malalties rares, i després encara llançaré alguna coseta també per col·laborar amb alguna associació de Nepal.
Per tant, els sponsors que puguin col·laborar amb el teu projecte també col·laboraran amb una part amb aquestes
Exacte.
Associacions. Tonina Bergas, una apassionada, com dèiem, de la muntanya, que prepara l'ascens en solitari, amb una expedició, però que és un projecte solitari o individual, al Himlum Himal, a la zona de l'Himàlaia, entre el Manaslu i l'Annapurna, un cim de 1.126 metres, i serà el seu primer 100.000, si tot va bé, i si ho aconsegueix, a més, serà també la primera dona de les Illes Balears que supera aquesta alçada. De ben segur que ho aconseguiràs, n'estem convençuts, i quan tornis, tornes aquí a fer quilòmetres i ens ho expliques.
Espero que així sigui.
Tonina, moltes gràcies per estar aquí avui a Fent Quilòmetres. Bon dia. I qui sap, potser te podem fer una cridada a taula un dissabte de matí, de bon dematí,
sí.
A veure si te podem cridar i te podem deixar un dia.
A mitjan triquini, mentre hi hagi... Segur que hi ha cobertura.
Toca pujar. Tonina, molta sort.
Moltíssimes gràcies.
A tu per ser aquí. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better... Res, fem una aturada per publicitat i tornant tot d'una. Compte enrere ja per a la primera edició de la mitja marató i el 10K internacional de Montuïri, que serà diumenge 18 de setembre.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la ràdio pública. IB3 Ràdio, serveis informatius. Ràdio. A Menorca, 88.6. Continua Fem Quilòmetres. It was a day.
long overdue. It was a day just like this one, an urgency to feel something new.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'IV3 Ràdio, primer programa de la nova temporada. De ben de matí han començat a les 7. El proper diumenge, dia 18 de setembre, demà no, el següent, ara m'he liat jo, es disputarà la primera edició de la mitja marató i el 10K internacional de Montuïri, amb la presència d'alguns dels atletes especialistes en les dues distàncies de més renom, no? I més en forma del panorama mundial, tant en la mitja marató com en els 10 quilòmetres. I en parlàvem amb Esteve Barceló, que és organitzador i promotor principal. Bon dia, Esteve.
Bon dia, com anant, Joan?
Molt bé. Gràcies per ser en aquesta hora aquí a Fent Quilòmetres, Esteve. Sí. Escolta, han estat mesos de feina intensa, de molta preparació. Hi ha moltes expectatives, no?, en una cursa ja que comença amb difusió, no?, amb abast internacional.
Bueno, el temps de confinament va dur coses bones, no tot va ser xerec. I fa, quan només podien córrer dins el nostre terme municipal, vàrem descobrir que teníem una carrera ràpida. I per què no ho posàvem en marxa? Nosaltres més oi que feia, ho hem posat en marxa i en el màxim nivell internacional, per poder dur el leta i de fora per fer una marca de renom.
Seran dos circuits homologats per la federació i, com bé dius, molt aptes per fer bones marques.
Així és. Difícilment a Montuïri. La gent diu Montuïri i pensa en el poble. Uh-huh. Passant per un carrer del poble... Però
la gent diu Montuïri i pensa en les costes de Montuïri, no?
Això mateix. 10 quilòmetres tenen 44 metres de desnivell i la mitja marató, el 21, 97 metres.
I
se pot fer molt de dia.
Deia abans que comptareu amb la presència d'atletes especialistes en les dues distàncies. Ja tens noms confirmats que puguem anunciar?
Sí, però no les anunciaré. Vos ho dic clar, no els vull anunciar perquè tenen problemes en sol visat, no me deixaran tirat, en temps de Kènia i Etiòpia, però sí que teníem conflicte que puguin venir, estan convidats de fa estona i havien tirat els papers fa estona i està confirmat de la seva ambaixada. Tenc un dels atletes més importants que ve de 28-06 de 10.000.
Jo crec, Esteve, que pots dir el nom, perquè ha sortit, surt en el projecte, de fet, però ara, per no deixar els espectadors, els audiències així, més enllà de que hi sigui o no, poden dir el nom, no?
Bueno, jo m'estimo i deixant-lo l'aire, Joanet, perquè després, en Duret, si no és ell, seran del seu nivell. Això ho dic. Mm-hmm. Si no és ell, seran del seu nivell. Mm-hmm. I en mitja marató també duim un altre, duim un etiop i segurament vendrà un keniata, mm-hmm, també. L'etiop té 1:01, mm-hmm, però fa dues setmanes va fer 2.000 metres d'altura en un entreno de 15 quilòmetres en 43 minuts 7 segons. Mm.
Només una cosa, Esteve.
Està passada.
Només una cosa, Esteve. Entre les notes de premsa que heu passat, hi ha un cognom que és Bikila. Té res a veure aquest Bikila amb el mític Bikila?
No és en Bikila, no?
És un descendent? No. Té res a veure?
No. Només té 20 anys, aquest joc.
Comparteixen cognom. Mm. Escolta, crec que el rècord del món de mitja marató amb homus, corregim si m'equivoc, és de 57 minuts i 31 segons.
Perfecte.
Que el té en Jacob Kiplimo.
De l'any 2021, a Portugal.
Mm, 1:02 en dones. Tu, a Montuïri, quina marca creus que poden fer?
Bueno, nosaltres a Montuïri cercam a baixar 62 minuts. Nosaltres cercam l'objectiu que ens hem posat és intentar baixar 62 minuts, 1:02, per tenir una mitja que la gent li atenció, i en 10.000 ens conformem baixar el 29, perquè ja duria gent.
Baixades 29...
Que volien que es cor ràpid.
No, sí. Estaria molt bé, perquè, també ho direm, el rècord del món és de Ronnie Scipruto, en 26 minuts i 24 segons. Baixades 29 vol dir ja atracar-se en xifres molt, molt importants.
Així és, aquesta gent, tant és a la mitja, corre... ell corre una mitja de 2,52, 2,53, i ell de 10.000 corre una mitja de 2,48. Mm. 10.000.
Escolta, Esteve, el nivell està garantit, esperem, que ja no hi hagi problemes amb el viatge dels etíops i les canyates, que puguin arribar sense complicacions, amb els visats. El nivell està garantit, si hi són, els atletes estrangers, però no només per la presència d'ells, dels etíops, també la representació balear i nacional no queda enrere.
No. Tenim gent que està confirmant la presència de l'Eta i Balai, de millors que han especialitat, tant a les dues distàncies, i crec que tindrem una bona cursa.
De noms locals, pots avançar qualcun? Qui creus que pot donar la campanada a Montuïri?
Bueno, de noms locals hi ha Nassif Botil, que m'ha dit que vendria a fer la mitja marató. Després tenim Adrián Girado, que m'ha dit per 10.000. Crec que Adrián Ceballos, que també és una de les joves promeses que tenim, també disputarà 10.000. En el 10.000 vaig apuntar de la menorquina Maria Pellicer.
Bé, tens primeres espases, també, del panorama balear, eh?
Sí.
I que balear i xerram també nacional, ja, amb aquests noms.
Pep Lluís Pujades també correrà. Ara veurem si, perquè fa poc que torna a entrenar, havia descansat, ara veurem en quin nivell correrà. Una Rosa surt d'una lesió.
Rosa Córdoba.
Va descansar, la primera setmana va tenir una lesió, i ara entrena, ha començat a poc, i veurem si disputar-lo. No hem d'acabar de convèncer.
Condem, compte enrere ja per aquesta primera edició de la mitja marató i el 10K Internacional de Montuïri, que serà diumenge 18 de setembre. Que no, el diumenge següent. Dos circuits homologats per la Federació Espanyola i molt aptes per a fer bones marques. Tant de bo es pogués baixar d'aquests 62 en la mitja i dels 29 en els 10 quilòmetres. Tant de bo poguessin comptar aquí. Esteve Barceló, organitzador i promotor principal, moltes gràcies per ser avui de matí aquí a Fent Quilòmetres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Esteve.
Un bon dia.
Igualment, una abraçada. Adéu.
Visca Fent Quilòmetres!
L'avituallament.
Obrim consulta, arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Lucía Barca, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Com ha anat l'estiu?
Perfecto, sempre va bé.
Has descansat?
Sí.
Has pogut descansar. De això mateix parlam avui, no? De si descansar està bé o no està bé, i de si ens han de sentir malament, no? Si descansam. Per això avui parlem de consells per reprendre la rutina esportiva després de les vacances, no? Quan aturam, sembla que hi ha que et senten malament, no? Pel fet d'haver aturat o baixat una miqueta a ritme. Però clar, durant l'estiu també és freqüent, no? Canviar, rompre, trencar la rutina, deixar d'entrenar o de competir. I quan tornem també hem de tenir certes precaucions, no?
Sí. Tras un tiempo parados, por pequeño que sea y sin entrenar, pues esta vuelta a la actividad se debe hacer siguiendo pues unas pequeñas pautas, ¿no? Que nos permitan pues evitar lesiones y sobre todo problemas que pongan en peligro, pues sobre todo nuestros próximos retos deportivos.
Jo no sé si en José Sallés ha descansat o s'ha aturat aquest mes d'agost. Jo sí, jo he aturat. José, no, tu, José?
Bé.
És mi, em vaig activitar. José,
bueno, per segons que...
Surt a córrer molt, eh? Surt a córrer... Està actiu.
Bueno, però a Andalucía li han fet cas.
Sí, han descansat,
Sí. De lunes a viernes, sí. Bé, Lucía, jo volia demanar-te... Clar, a vegades aturam a descansar durant l'estiu, com molt bé deia en Joan, però, clar, a vegades acaba l'estiu i pensem que som uns ganduls per el fet d'haver-nos aturat. És bo fer un break?
Pues sí, lo es. Fíjate, un parón de varias semanas es positivo, tanto para nuestro cuerpo, fíjate, como para recuperar algunas pequeñas dolencias o sobrecargas que hemos ido acumulando en los meses previos, como a nivel mental. A nivel mental es súper interesante, ya que regresar a la actividad física, pues luego supone un aumento de motivación. Esto es muy interesante también.
Vale, Lucía, perfecte. Una vegada hem entès que hem d'aturar per descansar un poquet, com hem de reprendre després els entrenaments? Lentament? Tornem allà on havíem quedat? Hem d'anar a cercar motivació? Com hem de fer?
Pues posiblemente vengamos bien de motivación, ¿no? Hemos descansado, hemos cargado pilas, la motivación suele estar por las nubes tras este parón. Y siendo esto algo positivo, también puede ser un arma de doble filo, ya que nos puede llevar a entrenar o demasiado tiempo o a una intensidad demasiado elevado. Por tanto, para volver, cabeza y hemos de ser progresivos. También hemos de prestar atención al ritmo, ¿no? No podemos fijarnos en los tiempos que marcábamos antes de verano. Así que estos primeros días, calma, escuchar nuestro cuerpo y trabajar para volver a ponernos en pocas semanas al ritmo que estábamos previos al parón.
Clar, Lucía, xerraves de que hem d'escoltar el nostre cos, de que hem d'adaptar bé el ritme. Tampoc és estrany, no?, que després d'un període d'inactivitat o de descans guanyem pes, no? Què hem de fer quan mos vegem amb un parell de quilos?
És que el pes no l'han guanyat només per no fer activitat. És que canvia tot, també, no? Durant l'estiu canvia la dieta...
Sí. I el bufet de l'hotel fa molt de mal, també.
El vermut dels migdies, la cerveseta del cap vespre... Sí, tot suma.
Claro.
El verano tiene muchos extras y esto es muy frecuente. En primer lugar, no obsesionarnos ni tomar medidas drásticas. Solo el hecho de retomar rutinas, al volver ahora nuestra alimentación saludable habitual y nuestra práctica deportiva, esto hará que en pocas semanas perdamos esos kilillos que hayamos cogido, nos empecemos a sentir y a ver mejor y poco a poco todo vuelva a su ser. Pero bueno, evitar dietas milagros excesivamente drásticos, simplemente volver a los hábitos, si estos hábitos desde luego eran buenos, si ya no eran buenos estos hábitos y queremos pues ponernos en serio con ello, de la mano de un nutricionista que nos ayude y poco a poco, siendo lo que decíamos antes, progresión, sin prisa pero sin pausa y lo más importante, con constancia.
Per tant, i per resumir un poquet, progressió, escoltar el nostre cos, tenir objectius i, sobretot, cercar motivació, no? Uh-huh. I és important també que ja des del primer moment continuem amb les pautes d'alimentació que teníem la resta de l'any, no? I si no les teníem, és un bon moment ara per cercar un nutricionista o una nutricionista i que ens pugui guiar una mica en la nostra dieta. Primant sempre això, no?, els aliments d'origen vegetal i allò de proporcionar proteïnes de millor qualitat, no? Deixant descostat, que deien sempre aquí, excessos, que aquells excessos que hem tingut durant l'estiu, no? Que també està bé, Lucía, que també està bé, no qui siguin, si no seria molt avorrida la vida.
Exacte. Con moderació, tot lo podemos hacer.
Exacte. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Moltes gràcies, com sempre, per aquests consells. I res, que passis un bon cap de setmana i t'esperam dissabte que ve, en aquesta hora. Te fan xicar de matí, ara, eh?
Sí, però aquí estem.
Te fan de xundir. Res, sí. Lucía, fins dissabte que ve.
Una abraçada.
Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries. Oh, when I woke up tonight, somebody love me, I'm gonna make some
Així, amb energia, de bon matí. Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau Ivetres Ràdio. Som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. M'ho trobareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu allà el contingut del programa i moltes més seccions. Es nota que és molt de matí, el José. Encara m'ho sabem, encara.
No passa res,
A continuació, Tierra y Libertad, de Ken Loach. Quilòmetres de lluita en plena guerra civil. És aquesta avui la primera proposta de Mr. Sunyer, Mestre Sunyer, Carlos Sunyer, tot d'un aquí.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Independitzar-se no és fàcil, però ara ho és un poc més. Si tens entre 18 i 35 anys i pagues fins a 900 euros de lloguer, amb el bo Lloguer Jove t'ajudam amb 250 euros mensuals durant 2 anys. Consulta en totes les condicions i requisits i sol·licita-la abans del 15 de setembre a bolloguerjove.caip.es.
IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7.
Continua Fent Quilòmetres.
La pel·lícula.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres de la sintonia d'Ivetres Ràdio. Entram ja en aquesta hora a la sala de cinema. Iniciem el darrer tram d'aquest primer programa de la temporada amb Carlos Sunyer. Carlos, bon dia.
Bon dia, Joan.
Benvingut.
De bon dematí me fa aixecar.
De bon dematí, benvingut una temporada més. Escolta, com estàs?
Molt bé, preparat per una temporada.
Estàs recuperat d'aquesta caiguda?
Bé, vaig tenir una caiguda, sí, no va ser massa agradable, però l'important és que va acabar bé.
Vas caure després, o mentre estaves escalant el barranc de Coa Negra?
Mentre feies Coa Negra, sí, que és un barranc que he fet moltes vegades, però vaig tenir una relliscada i aquestes coses passen.
Un home com tu... que ha estat de l'Himàlaia, que venia d'escalar els Pirineus.
Això ja fa colló,
bé, eh? I cau a Coenera.
I cau a Coenera. Bé, un vol caure a casa seva, no?
Clar, exacte. Vas necessitar fins i tot rescat.
Sí, no va quedar altra, sí, i té un equip extraordinari, es creiem, i segur que...
Escolta, la setmana que ve ens ho podries explicar detalls.
Jo crec que toca un poc,
rescat,
eh? Sí,
no?
Sí, sí.
Va haver trencament...
sí, de sol.
D'húmer, no?
D'húmer, i també dislocat a l'espatlla. Aquestes dues coses.
Sí. La setmana que ve comptes aquest rescat, com va ser, com va ser aquesta vinguda. Avui encetam temporada, si t'assembla, amb aquesta pel·lícula que proposes, que es diu Tierra y Libertad, sí, de Ken Loach, que són quilòmetres de lluita en plena Guerra Civil, no? Pel·lícula del 1995, que han dit, tan arriscada com premiada va ser després, també.
Sí, perquè, clar, Espanya va necessitar 60 anys per atrevir-se a tocar un tema tan tabú com la Guerra Civil, en Ken Loach, que és un cineasta tan compromès, un home que s'implica moltíssim en els projectes, també ideològicament, clar, i l'any 95 va fer aquesta meravella que representa tots aquests quilòmetres de lluita que va ser la Guerra Civil espanyola, molt influenciat, moltíssim, en l'homenatge de Catalunya d'en George Orwell, i a partir d'aquest testimoni va poder representar amb un guió molt ben elaborat les vivències d'un estranger, que això s'ha vist altres vegades en cinema, però era de les primeres vegades que se fica a les brigades internacionals, no? Tenim una Ian Hart o una Iziar Boyain, que després va ser cineasta, a partir del flashback de la neta el dia del funeral d'aquest home que va participar a la guerra.
Escoltem de fons el tema principal de la banda sonora, de George Fenton, sí, que és el tema tan conegut de Si me quieres escribir. Tema molt conegut, sobre la Guerra Civil.
Molt conegut, i el que fa en George Fenton és ambientar-ho i aportar unes textures pràcticament de folclore irlandès, que ho fa més pròxim també a un públic a nivell internacional.
La temàtica és la Guerra Civil espanyola, i la pel·lícula posa en relleu els conflictes interns del bàndol republicà, no? Però quin és l'argument?
Mira, aquí està molt bé, perquè la visió és crítica i a la vegada és objectiva. Estem ambientats, s'ambienta en 1936, a l'inici de la guerra, i el protagonista és en David Carr, que és un home que viu a Liverpool, un home que està a l'atur, que té una ideologia política de compromís cap a la lluita contra el feixisme, i aquest home el que fa és implicar-se en les brigades internacionals, malgrat el lot intenta que no hi vagi, i s'anirà a partir de la crida d'Espoum, que eren els marxistes, a Aragó. I es fica en el front d'Aragó, es converteix en un milicià, a també altres estrangers, com nord-americans, i allà intentarà lluitar per la llibertat. Molt bé, però què és la llibertat, no? Con Esna Blanca, que és un anarquista, que li servirà també de guia, serà ferit, i a partir que és ferit ja ell canvia i ja va amb una facció diferent, no tan radical. I tot això quedarà molt ben representat el dia, com he dit abans, del funeral, no? Que se reviu i sa neta tira terra espanyola, que per ell el va marcar de per vida.
Ens endinsam, ja si t'assembla, dins acció de sa pel·lícula, no? Conversa entre Carr, el protagonista, i sa seva lota.
¿Qué te? Me voy a España.
¿Así como si nada te vas a España?
Bueno, no como si nada, pero me voy. Necesito tiempo para organizarlo. Pero ya quisiera poder estar en Barcelona.
¿Por qué tú? ¿Por qué tienes que ir tú?
Porque puedo. Entiéndelo, yo no tengo ningún hijo. ¿Qué hago aquí, Kitty? Gano 15 libras semanales del paro. Ahora somos millones los que estamos parados y... La
ya
verdad,
sé.
No sé. Voy a las manifestaciones, a los mítines, pero...
Lo sé, he ido contigo.
Sí, pero quiero hacer algo más.
Pues hazlo aquí.
Verás, debemos pararles ahora o de lo contrario será demasiado tarde, Kid. Aquí no tenemos futuro.
No quiero perderte.
Ven aquí.
Claro. Aquí no tenim un futur. El futur que els esperava Espanya, o que li esperava a Espanya en Carr,
tampoc era millor.
No, que va, el que li esperaves és un escenari i un ambient hòstil. Les dificultats, et pots imaginar, d'implicar-se una guerra civil, un home que no sap ni castellà, però, efectivament, partint de testimonis reals. És a dir, aquestes persones, en sa intenció d'aturar durar el procés i la marxa del feixisme a Europa, se van implicar a la primera gran trinxera que va ser la Guerra Civil Espanyola, no? I amb aquesta passió i aquesta, amb aquestes ganes de revolució, que també està en el llibre d'Orwell, veiem que aquest personatge ja no res altura fins que arriba a Espanya.
Escoltam ara una entrevista en el director, Ken Loach, director de Tierra y Libertad, on explico una miqueta cap on anava la seva intenció, no? En el rodatge de la pel·lícula. Sí. Està en anglès, si t'assembla, Carlos, mentre escoltem l'entrevista, tu el vas traduir.
Molt bé.
And I suppose it was important to find people who had...
Va ser important trobar persones interessades i compromeses ideològicament, que en altres circumstàncies haurien participat a una lluita. Per exemple, un dels actors francesos, Pascal de Molon, havia estat a Sarajevo fent costat en els bosnis.
Aquesta sensibilitat, no?, com aquest soldat que havia estat a Sarajevo fent costat en els bosnis, aquesta sensibilitat per rodatge i per la temàtica apropa la pel·lícula en el gènere documental.
Totalment. Hi ha moments que el seu documental descarat, ja ho comprovarem en l'escena famosa de l'assemblea, fins i tot l'ambientació, els jocs. De fet, avui i això ho podem relacionar amb el trekking, també hi ha un passeig que se diu el passeig Ken Loach, a Teruel, que vas per tots els jocs on es van enrodar, i començant per un poble abandonat, que és les Alveredes. És a dir, que fins i tot allò que veiem era jocs reals, i també tots els actors, o intentava, i actrius que varen participar, eren persones que també se sentien un cert compromís polític.
Clar, aquesta intencionalitat de retratar la realitat com si fos un documental queda molt ben reflectida aquí on comentaves ara, no?, a l'assemblea aquesta que intenta reproduir la pel·lícula. Escoltam aquest fragment d'aquesta escena, perquè val la pena, sembla real.
Vamos a empezar la reunión. Los que quieran tomar la palabra, adelante.
Hay que colectivizar, porque tener en cuenta que los hombres, muchos se han ido al frente, están sin suministros, no tienen nada, y en el pueblo los fascistas lo han dejado al mínimo. No hay alimentos suficientes para los vecinos del pueblo. Tenemos que colectivizar lo antes posible, buscar suministros y suministrar al frente. Que para eso están nuestros vecinos, nuestros compañeros en el frente, luchando por nosotros.
Bueno, y para eso también están las tierras de don Julián. Quiero decirte que una cosa, que yo estoy muy de acuerdo con que se haga eso, que se colectivice, ¿no? O sea, que las tierras esas sean de todos. De todas formas, también... A cada uno lo suyo, ¿no? Quiero decirte que...
Todos debemos de tener se van a para nuestro mantenimiento personal.
Sí, pero...
Si tierra me la trabajo yo, que saco el partido que le pueda sacar.
Un momento, por palabras, di José.
¿Entiendes? Porque mi tierra me la trabajo yo a mi manera y me da el rendimiento que me da. Yo empecé con un trocico de tierra de nada y ahora tengo lo que tengo, pero porque, porque yo me... Pues joder, porque yo he empezado trabajando y he estado echándole horas ahora, ahí, ¿eh? Ahora, a ver si te crees que...
Un momento. Oye, respetemos las palabras. A ver, un momento. Respetemos las palabras. Un momento.
Clar, ell diu, a cada uno lo suyo. Sí. És un punt clau de l'argument. Aquí veiem com dins la mateixa bàndol republicà, dins la mateixa filosofia de col·lectivitzar, no? Sorgeixen també diferents maneres de repartir la terra. Alerta, repartir la meva, que me l'he guanyada jo.
Clar, hòstia, jo vaig començar amb un trosset de no res i tot el que he fet ho he suat, o m'he guanyat. Per tant, és molt interessant i no té res d'utòpic i d'ideologia cega retratar aquestes rivalitats, perquè aquesta fraternitat, per exemple, respecte a la propietat privada, o no, o la no propietat privada, de quina manera? Llibertat, de quina manera? Les classes socials desapareixen, de quina manera? És a dir, aquesta lluita es debilitava al voltant dels mateixos republicans, cosa que no passava en el bando, al contrari.
D'aquesta mateixa assemblea, ara ho escoltarem, sorgeixen més conflictes sobre com repartir aquestes terres, ¿no?
Momento, compañeros, que así no vamos a avanzar.
Bueno, no sé, se me ocurre ahora que estaba mirando aquí los compañeros milicianos, a lo mejor
que han visto cosas, que saben cosas. Sí, porque si alguien nos echa una mano aquí, yo no sé cuándo va a acabar.
Bueno, a mí me parece
bien.
Espera, Teresa.
Que
es verdad que tiene razón Pepe, ya que están los compañeros milicianos aquí y que vienen de otros pueblos y tienen cierta experiencia y han visto otras colectividades.
¿Sabéis alguien de fuera?
Oye, compañeros, que podéis hablar, que la asamblea está abierta y vosotros sois parte de la asamblea, que vuestra opinión es tan respetable como la de cualquiera de nosotros. Adelante.
It's your village. You have to decide. It's your decision.
Es vuestro pueblo y dice que es vuestra decisión.
No, no. Sí, ya.
No, pero bueno, es igual.
Okay, this is what I think, and if anybody disagrees, they should just say so right out.
Sí, que va a dar su opinión, que si no estáis de acuerdo, que lo digáis.
Sí, okay. You should take this estate, this house, this land, and divide it up amongst the people in the town right away.
Deberíais tomar estas tierras, esta casa, y dividirla entre la gente.
Okay, the decree passed by the Republican government in October allows for that.
Hay un decreto del gobierno republicano de octubre que lo permite.
Okay, it says all property owned by individuals involved in the insurrection will be confiscated.
Sí, pero aquí el problema es otro. Todos los terratenientes, all the landowners, help Franco. We must collectivize all their lands. You understand? ¿Comprendes? Todas las tierras hay que...
I understand.
No solo dividir.
I understand that. I'm not a friend of the landowners.
Que és molt interessant aquest exercici, no?, que proposa la pel·lícula. Com aplicar un decret d'un govern que ja no governa.
Clar,
com us poden repartir uns quilòmetres de terra que se suposa que has repartit un govern que no té ni...
No, i part d'ell ja no existeix, pràcticament.
Ni vot, quasi.
Efectivament, ja. És paper mullat. I fins i tot, quin àudio més horrible per ser d'una pel·lícula, però quin àudio més bo si fos un documental de veritat.
Sí, és que sembla molt real.
És a dir, que no és una cosa ni l'altra. De fet, hi ha l'anècdota que quan duraven una de les escenes seguien discutint. I es diria tot el moment, vos heu oblidat
que, és una
que no sou qui sou. És a dir, que el compromís era molt, molt, molt obvi. I aquesta opinió dels milicians estrangers de repartir les terres munt de crec que, efectivament, com tu hi dius, no té cap sentit. Ja de per si retrata molt bé la contradicció i la impossibilitat d'avançar que tenien.
L'enfrontament entre els mateixos republicans queda molt ben retratat, encara més, en l'enfrontament armat entre anarquistes i membres del POUM.
El POUM.
Tots eren republicans, sí. Tots lluitaven contra els feixistes, sí. Tots eren del mateix bàndol, però no tots pensaven igual tant que s'enfrontaven entre ells.
Són enemics.
Però sí, a tirs.
A tirs.
Escoltam aquesta escena.
Aquí vais a matar a los feixistes, que me le mataron los unos con los otros. Eso, que no lo que son los otros.
Venga, váyase de aquí, señora.
¿Qué gritas? ¡Una vergüenza! ¡Sí, señor! ¡Junto a los fascistas! ¡Que me mataron los unos con los otros! ¿Qué dices tú? ¿Qué gritas? ¿Es que no tenemos que comer o qué? ¿Las madres tienen que poner... ¿Qué dices? ¿Que tenemos que poner la comida en la mesa? ¡No lo queremos! ¡Que
se den la puta vez, señora! ¡Que le vamos a dar!
¡Miseria!
Lo siento, compañera. Lo siento. Cabrones.
Tú, marioneta de Stalin. ¿En qué milicias estás?
En la división Carlos Marx. ¿Y tú qué? ¿En el tercio, no, títere?
No, cabrón. En la del Ruti, la mejor.
No sabéis ni distinguir al enemigo. ¿Qué hacéis? ¡Estáis locos!
¡No es verdad! ¡Vosotros habéis traicionado la causa revolucionaria!
¡Os habéis puesto al lado de los capitalistas!
¡Es mentira! ¡Vosotros habéis roto la unidad antifascista!
¡Hemos venido de Inglaterra a luchar contra los fascistas!
Clar, és una escena terrible.
És brutal.
És una escena terrible. En els fons, la lluita contra els feixistes era una, no?
Clar.
I dins el bàndol republicà sorgeixen aquestes seccions que...
Sí, és veritat que ja parteixen d'un govern molt heterogeni, si ho penses. És a dir, ja aquesta variació... En canvi, l'enemic, els franquistes estan molt units. És un corrent, és una ideologia, és una creuada, ho interpreten així. És normal que resassin, no? Perquè, clar, si tenim aquesta diversificació i aquest enfrontament intern, hi havia una guerra civil civil interior dins un dels bàndols, ja.
Clar, però és que el tema és que, clar, per això ho duim aquí, no? Se suposa que havien de guanyar quilòmetres a la terra, no?, en el camp de batalla, contra els anomenats nacionals, contra els fascistes, no?
Sí.
En canvi, guanyaven quilòmetres o metres de terra contra ells mateixos.
Contra ells mateixos.
Per tant, quedaven allà mateix.
Clar, per això un observador internacional com en George Orwell i va escriure Homenatge a Catalunya quedava pasmat, perquè, clar, tenia una idea molt diferent del que després es va trobar de gent que es deixava la pell a una guerra d'aquesta manera.
Tierra y Libertad, de Ken Loach, una pel·lícula tan real que estones frega el gènere documental.
Sí, sí.
De fet, potser també era el que volia fer el propi Ken Loach, no? Un documental una miqueta novel·lat, ficcionat, sí, però realment un documental.
Molt influenciat amb el neorealisme italià, i ho va aconseguir, el resultat. És una de les pel·lícules més premiades que ha tingut aquest home.
Són quilòmetres de lluita en plena guerra civil. Carlos, fins aquí, el primer programa de la temporada.
Molt bé, molt bé. El primer matí que estem aquí.
Ha anat bé, tant de matí.
Ah, jo m'encanta.
Sí?
Jo sempre m'he set prest.
Ara un cafenet i continuem.
I el segon ja.
I la setmana que ve ja ens expliques com va ser...
Ah, sí.
Com va ser
la meva aventura.
Aquest rescat.
Sí, sí.
Aquest rescat.
Sí. Però som el mateix. El cap ha quedat igual, pens igual, és el braç només.
Deia encara... Deia en Carlos ara dos braç immobilitzat.
Immobilitzat, sí.
Fins quan en tens?
D'entrada tinc un mes llarg, després de l'habitació. Bé, demà me diuen si requereix cirurgia o no.
Que potser has de passar per la sala d'operació.
Espero que no. Espero que no. Però bé, escolta, ningú m'ho va obligar. Fica'm allà.
Ja és curiós que després d'haver fet el que has fet en els glaciars, a
l'Himàlaia,
tornant dels Pirineus, passi això. Bé, però la setmana que ve seràs aquí i m'ho expliques com va ser aquest rescat.
Perfecte.
Res, amics, fins aquí aquest primer programa d'aquesta nova temporada. A partir d'ara, ja ho han dit, serem aquí tots els dissabtes de matí, a partir de les 7, de 7 a 8 del matí, perquè comenceu bé el cap de setmana. I res, això, que passeu un bon dissabte i un bon diumenge. Tornem la setmana que ve. Until the next time, que diuen el Dropics More Fix. Bon dia. Well, it might be a long time till we raise another glass. You can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. Oh, yeah.
Bon dia.